Tota la informació esportiva a temps de descompte, amb Pitu Valera i Toni Muñoz.
Què tal? Com estan? Salutacions cordials. És temps d'informació esportiva a la sintonia de Ràdio Maricel, el temps de descompte d'aquest dilluns 12 de novembre de 2012. I la darrera jornada futbolística que ens deixa una cara i una creu. La cara, la Unió Esportiva Sitges, gràcies a la seva contundent victòria per 5-2 el passat dissabte a Aiguadols davant la Granada, però ja no és la victòria en si, sinó les bones sensacions que últimament ens està deixant el conjunt de Manel Rodríguez, que, atenció, s'ha situat ja quart a la classificació, i molta atenció també al gran partit d'aquest proper dissabte a Aiguadols, amb la visita del líder Sant Mauro, que ahir potser va patir més del compte per desfer-se de la penya jove, que es va avançar fins i tot al marcador a Igualada, però va acabar perdent. El Sant Mauro continua ferm al capdavant de la classificació, ara amb 26 punts. I la creu, la derrota del Sobrense 2-0 al camp de les Roquetes. Dos gols de David Brunat van sentenciar el conjunt de Josu Julián, el Sobrense que perd just el seu primer partit de la temporada. Bé, les Roquetes, com dèiem divendres, molt fidel al seu estil, va aconseguir aquests 3 punts, i atenció perquè el conjunt de Sergio Izquierdo també comença a treure el cap al capdavant de la classificació. En fi, una interessant jornada futbolística que analitzarem d'aquí uns moments, com també el gran moment del juvenil A de la Blanca Subur, que segueix intractable. Ahir al vespre, victòria 0-2 a Cornellà i una mica més líders. El món del bàsquet també ens deixa excel·lents notícies. Es va patir al principi, però el Club Bàsquet de Sitges es va acabar imposant a la pista del Casal de Vilafranca. Va haver de remuntar, això sí, un parcial, atenció, de 22-3, un menys 19 en els primers minuts de joc. Al final, un Edu Piñero estel·lar, amb 28 punts, va acabar rescatant a l'equip per guiar-lo fins a la victòria. El triomf final per 64-78. I en hoquei patins, primera derrota del Club Patí Sitges. Aquest cap de setmana han coincidit la primera derrota del Sobrense a la Lliga i també la primera derrota del Club Patí Sitges al campionat. Aquesta primera derrota que va coincidir amb la visita el passat divendres a la pista del Club Patí Vilanova B, al pavelló de les Casernes. Els homes de Bruno Fañanes van acabar encaixant un 6-0. Per tant, ens hi posem i comencem ja. De setmana que, per cert, també ens ha deixat per fi la primera victòria de l'Rugby Club Sitges a la primera nacional espanyola. Coincidit amb la jornada número 4, el conjunt sitgetà va guanyar 21-22 al camp del GEC. També un magnífic resultat del sènior femení del Rugby Club Sitges, que es va acabar imposant per 8-35 al camp del Poblenou. I en futbol, ho dèiem ara fa uns moments, l'excel·lent moment que està vivint el juvenil A de la Blanca Subur. Parlàvem la setmana passada amb el seu entrenador, amb David Porres, un David Porres que ens deia, en resum, tranquil·litat i bons aliments. Això no ha fet més que començar, però el 0-2 ahir al camp del Cornellà certifica aquest bon moment, aquesta arrencada espectacular que ha tingut el juvenil A de la Blanca Subur, que hores d'ara és una miqueta més líder, perquè en aquesta jornada també ha sorprès, si més no, la derrota de la Rapitenca. 20 punts té la Blanca, 15 punts té la Rapitenca i també el Cubelles. Moment, per tant, de repassar ja amb aquests primers marcadors de futbol base. I comencem pels de la Blanca Subur. Saludem l'Albert Lluís. Albert, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com dèiem, aquest juvenil A, que de moment ens porta alegries.
Aquí estamos. Ahir van demostrar que eren un líder molt sòlid, el camp del Cornellà, un camp molt difícil, tercer classificat. S'ha jugat molt seriament, com ara es juga. O sigui que el líder té corda per rato, em sembla.
Esperem, esperem. De moment és una mica més líder, com dèiem, perquè ara ja li treu 5 punts d'avantatge a la Rapitenca, al
sí,
Cubelles.
Sí, sí. Va patinar,
va perdre 1-3 amb l'Escó. Per tant, doncs, aquesta victòria de la Blanca li va molt bé, no només per certificar aquest bon moment, sinó per eixamplar una miqueta més les diferències. 0-2, com dèiem, va guanyar el conjunt de David Porras ahir a Cornellà. Pel que fa a la resta, Albert?
A la resta, pues, també s'ha de destacar la victòria del juvenil B, que també segueix estant molt bé davant del Viladecans per 3-2. Partit difícil. Dues vegades s'han avançat els visitants. La Blanca al final ha tret el Gènit i el bon joc i ha guanyat bé. El cadet A, Blanca Subur 1, Viladecans 0. Molt durs de pelar el Viladecans. Mala actuació arbitral per les dues bandes, però victòria agònica al final. Cadet B, Ciutat Cooperativa 6, Blanca Subur 1. Han caigut golejats per 1-1 en un mal partit de la Blanca. Infantil A, Sant Just 3, Blanca Subur 0. Mal partit de la Blanca, que l'ha vist quadrada. Infantil B, Blanca Subur 8, Martirenca 0. Golejada tranquil·la d'una Blanca que va estar molt encertada. Infantil C, Blanca Subur 4, Atlètic Vilafranca 1. Partit completament dominat per la Blanca amb un bon joc. A la Vinà, Blanca Subur 1, Gimnàstic de Manresa 4. Un gran Manresa ens ha escombrat del camp. A la 20B, Penya Jove a les Roquetes 8, Blanca Subur 3. El A de les Roquetes no ens ha donat cap opció. A la 20C, Vilafranca 3, Blanca Subur 0. El C no ha estat en el partit. A la 20D, Blanca Subur 2, Cubelles 0. Partit molt igualat, la Blanca ha vist més porteria. A la 20E, Vilanova 3, Blanca Subur 5. Un partit molt disputat en el que la Blanca s'ha endut la millor part. Benjamin A, Blanca Subur 8, Prat 2. Golejada de l'A en un magnífic partit dels nanos. Benjamin B, Blanca Subur 1, Atleti Vilafranca 4. El Vilafranca més veterà ens ha golejat. Benjamin C, Baixa Vilanova 3, Blanca Subur 2. No ha pogut la Blanca ni siquiera empatar. Ja ha estat a punt. Benjamin D, Blanca Subur 2, Ribes 3. Ribes ha estat molt més posat en el partit. En quant al campionat de Bisbens, s'han jugat els últims partits de seleccions i la setmana que ve ja comencen les lligues.
Doncs fantàstic, a punt ja de començar aquesta nova edició del campionat local del Nou Pinsbens. Tot
tu,
a punt. Digue'm, digue'm.
La setmana que ve no em truquis.
Molt bé, senyor.
Ni dissabte ni dilluns.
Molt bé, doncs.
Perquè vaig a celebrar les noces d'Hort.
Escolta'm, això és fantàstic. Sempre que es pugui celebrar...
No,
escolta'm. Moltes felicitats, Albert.
Molt bé. Aniré per tercera vegada al Vinyet. No crec que arribi a la quarta.
Home, això no es pot dir mai. Això no es pot dir mai.
Claro.
Vinga, doncs, Albert, a celebrar-ho. Moltes felicitats. Adéu-siau.
Gràcies, maco. Adéu.
Adéu, adéu. Molt bé, doncs, després d'aquesta anècdota, ens agrada la gent així, és tal com raja, Escolta, no em truqueu que me'n vaig de celebració, 50 anys de casats, això no es pot dir sempre. En fi, Albert, que per molts anys. Seguim endavant, repassem més resultats, en aquest cas, alguns dels resultats del futbol base de la Unió Esportiva Sitges, per exemple, podem destacar que la juvenil va perdre a casa 2-3 amb la Fundació Esportiva Atlètic Vilafranca, o que el cadet va sumar un punt a la seva visita amb el camp del Castelldefels en empatar 2-2. Bon resultat, per exemple, el de la infantil A, que es va imposar per 5-4 a la Unió Esportiva Cornellà, o un altre bon resultat, el de l'infantil B, que es va imposar per 3-0 al base Vilanova B. resultats també de futbol femení. Hi ha hagut una miqueta de tot. Aquí el que grinyola una miqueta és el primer equip, eh? El sènior que va perdre per 3-0 al camp del Fontsanta Fatjó. Atenció, perquè el Sobrense femení hores d'ara és tercer per la cua, amb només 5 punts. Tornarà a jugar fora de casa en aquest proper cap de setmana. Ho farà amb el camp del Gladiador, però la situació de moment pinta força malament amb aquesta classificació, com dèiem, terceres per la cua són les noies del Sobrense. En canvi, tant l'Alevi Infantil com l'Infantil Cadet han obtingut molt bons resultats. Per exemple, l'Alevi Infantil va guanyar 0-2 al camp del Pallejà, mentre que l'Infantil Cadet es va imposar per 0-6 al camp del Vacarisses. Hem fet un repàs, per tant, d'aquests primers resultats futbolístics del cap de setmana. D'aquí uns momentets, desena jornada al grup 12 de la tercera catalana. Interessant. Com no, el bon moment de la Unió Esportiva Sitges dissabte es desfeia per 5-2 de la Granada, i això que el conjunt penedesenc es va començar avançant el marcador gràcies a un gol de penal al minut 7. La primera part ja finalitzava amb un 3-1 favorable amb els homes de Manel Rodríguez, i al final victòria, com dèiem, per 5-2, que certifica el bon moment, repeteixo, que està vivint el Sitges. Un Sitges que, atenció, ja és quart amb 20 punts. Està a 6 del líder, el Sant Mauro, que tot just és el proper rival en visitar el Municipal d'Aiguadols. És la cara, sens dubte, de la jornada. La creu? Doncs la primera derrota del Sobrense, que dissabte a la tarda va veure com les Roquetes, molt fidel al seu estil, ja en parlàvem divendres passat en companyia del seu míster, d'en Sergio Izquierdo, es va acabar imposant per 2-0 gràcies a dos gols d'en David Brunat. De tot plegat, en fem el resum d'aquests moments. Hem de començar, però, amb els resultats d'aquesta desena jornada. El grup 12 de la tercera catalana han estat aquests: Sitges 5, la Granada 2, Sant Mauro 2, Penya Jove 1, Montserrat Igualada 2, Riu de Villes 3, Fàtima 4, amb la Noia 3, Fundació Atlètic Vilafranca 2, Capellades 0, Òdena 2, Sant Sadurní Atlètic 1, Sant Cugat Sesgarrigues 1, Base Vilanova 3, Ribes 1, Hortonenc 0. Ha arribat també la primera victòria de la Ribes del conjunt de Fernando Quirós a la Lliga, i el ja esmentat les Roquetes 2, Sobrense 0. El Sant Mauro, de moment, segueix inamovible amb el capdavant de la classificació. El conjunt igualadí suma 26 punts. Líder, segon, el Base Vilanova amb 21 punts. Amb 20 punts, el Sant Cugat Sesgarrigues, que és tercer, i el Sitges es col·loca quart. Ha donat un pas endavant l'equip de Manel Rodríguez. 20 punts també suma el Sitges. 18 l'Òdena, 18 punts també suma el Sobrense, les Roquetes i la Fundació Atlètic Vilafranca. Amb 15 punts, la Penya Jove i el Riu de Villes. Amb 11, el Montserrat Igualada. Amb 8 punts, la Granada, el Ribes, que ha donat un salt important a la classificació, i també el Capellades. Tanquen la classificació Anoia amb 7 punts, Fàtima amb 6, Sant Sadurní Atlètic també amb 6 punts, i l'Hortonenc Cué amb 5. L'anàlisi de la jornada el compartim una setmana més, com sempre, amb en Toni Muñoz. Toni, bona tarda.
Bona tarda.
La cara als Sitges, la creu al Sobrense, però de refilada també hem de veure altres marcadors interessants, com per exemple el fet que el Sant Mauro no falla, tot i que ahir la Penya Jove es va avançant a marcador. El conjunt de Josep Riambau, al final el Sant Mauro es va acabar imposant per 2-1. Atenció també, perquè dissabte Aiguadols ve el líder, i ho deia el Manel ahir, o abans d'ahir, millor dit. És important no perdre aquest partit.
Sí, 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 és molt important. I aquí veurem aquest Sant Mauro. De fet, un Sant Mauro que el coneixem, doncs, per referència, l'hem vist un partit dos partits, però no sabem realment doncs, el material que té aquest Sant Mauro. El Sitges doncs, pot ser una prova de foc important, perquè el Sitges és un equip que ara per ara està passant per el seu millor moment, i doncs veurem què és capaç de fer aquest Sant Mauro. Un Sant Mauro que és l'únic equip invicte ja.
Sí, sí, ja només en queda un.
Han perdut tots.
De moment, fins ara eren el Sant Mauro i el Sobrense els que compartien aquesta condició d'invicte. La derrota del Sobrense dissabte a les Roquetes, doncs, el deixa el conjunt igualadí com a únic equip, repetim, que no ha tastat les mels de la derrota, de moment.
Sí, i tot...
Esperem que sí, aquest dissabte.
Sí, esperem.
Seria molt
bo. I tot el que ahir va patir, perquè va patir amb la Penya Jove, amb un equip molt disciplinat, molt riambau, doncs va acabar guanyant i la Penya Jove perdent, no? Bé, però, clar, aquí doncs, veurem què és capaç de fer Sant Mauro, a veure quin Sant Mauro veurem, i un Sitges doncs, que està en un bon moment, que és capaç de tot, i que fins i tot el dia del Barça-Vilanova, tal com havia anat el partit, va poder fins i tot guanyar. I aquest dia va deixar aquell regustet, no?, que s'ha pogut perdre, però s'ha pogut guanyar, i bé, sobretot en l'últim moment. I aquella bona impressió que va donar el dia de Vilanova, penso que ha motivat aquest equip, doncs que des d'aquell dia ha anat a més.
El Barça Vilanova, per cert, que es col·loca segon a la classificació gràcies a la seva victòria al camp del Sant Cugat a Sesgarrigues, es comença a veure que Ivolo, que és molt important per al seu equip.
Sí, clar, és molt important, i a més un Barça Vilanova que s'adelantava un 0-3, doncs que ja marcava molt aviat i que tenia el partit decidit, sobretot ja en el tram final. Ells van escurçar diferents amb el seu gol ja en el tram final, però que l'Ivo es nota moltíssim, però a més són camps on sempre es diu que és on es guanya i es perden les lligues. Jo penso que ahir el Barça Vilanova va donar un pas molt decisiu en les seves aspiracions. En aquests camps es tenen que anar a guanyar. Jugui Ivo o no jugui Ivo, però n'hi ha un altre jugador.
Sí, sí.
I penso que ahir, que el dissabte, el Barça va donar un passet decisiu.
Segon partit sense Ivo Luque.
Falta un ja.
Li queda un partit de sanció encara.
Però aquest ja és fàcil.
Per complir.
Aquest ja... Jo crec que compliran més, compliran els que estan, que surten vers amb ell, que no, ell no juga, i doncs penso que aquí doncs, ho tindrà bé el Sant Cugat per guanyar partit.
Molt bé, doncs l'Òdena, Toni, l'Òdena que de moment...
Va patir, eh?
Va patir, sí, va guanyar 2-1 al Sant Sadurní Atlètic, però va guanyar i s'ha col·locat cinquè, ja.
Sí, sense fer soroll,
Sí, sí.
Sense fer soroll, va començar molt malament.
Clàssic equip que no comença bé la temporada, però que a poc va guanyant, i pip, treu el cap.
Sí, a més són equips de la noia que no coneixem i que, doncs, fan incorporacions, perquè per allà n'hi ha molts equips, i doncs fan incorporacions quan ja ha començat el campionat, i doncs veus que un equip que comença malament, que comença a guanyar partits i que va cap a dalt, no? Home, l'Odena té la referència doncs, que quan va guanyar la Lliga va fer un campionat de Sina, i ara comença a fer també, doncs, comença per el camí que va anar en el seu dia, i crec que és un equip a tenir molt en compte.
Primera victòria del Ribes a la Lliga. Han hagut de passar 10 jornades perquè els ribetans aconseguissin guanyar el seu primer partit, i això, imaginem, és un respir per a l'equip de Fernando Quirós.
Sí, però va patir,
Per la mínima, 1-0 a l'Hortonenc.
Va patir. I va marcar quan faltava 6 minuts per acabar el partit, Va patir moltíssim. Sí que va estavellar una pilota al pal, i que al minut 84 Albert Pérez marcava l'únic gol que li van donar els 3 punts al Ribas. Me va agradar per això el Ribas, no? Perquè vaig veure un Ribas disciplinat. Sí que davant tenia un equip doncs que està en hores baixes, que l'Hortonenc no és l'Hortonenc de l'any passat, un Hortonenc que patirà molt per salvar la categoria, si la salva, i doncs, però clar, és que el Ribas tenia urgències, i la urgència molta vegada fa tremolar les cames. Ahir se va notar molt l'aportació de Carlos Martínez. Carlos, a l'eix de la defensa, doncs, és un jugador que es nota, i ahir es va notar moltíssim el jugador va estar molt bé, i doncs el Ribas al final va aconseguir el que necessitava, una victòria, la primera del campionat, però una victòria que fins i tot li fa pujar a llocs.
Sí, sí, l'ha fet pujar, és un salt qualitatiu important a la classificació. El Ribas ara és 13, com dèiem, amb 8 punts, i bé, és el que necessitava precisament el conjunt de Fernando Quirós.
Sí,
una victòria, després, a partir d'ara ja veurem si aquesta victòria li valdrà o no per seguir cap endavant.
Sí, li falta alguna cosa més endavant, però clar, s'ha dit que Tete, el jugador del Sant Pere Molanta, fitxa pel Ribas, perquè ha deixat el Sant Pere Molanta.
Carai.
Això s'ha dit en forma de comentari.
Doncs, el del Sant Pere Molanta també, ho volia comentar el divendres, ens va sorprendre la duresa del comitè sancionant-lo.
Sí, sí.
No sé quin partit va ser el que...
L'últim que va jugar.
No aquest, sinó l'anterior.
L'anterior, sí, sí.
L'anterior.
Sí, sí.
És el que va haver jugadors expulsats amb, o castigats, sancionats amb 5 partits, un altre amb 4, el míster Dani Pujol també, que li va caure un partit, que el va complir doncs, aquest darrer cap de setmana. En fi, sembla que no està passant per un bon moment el Sant Pere Molanta.
Uh-huh. El Tede li va caure
dos partits
i per això encara no s'ha dit res del fitxatge. A mi m'han dit que, doncs, que deixa, que ja ha deixat el Molanta i me l'han dit de fons ben informades, i que fitxa pel Ribas.
No, home, és un bon fitxatge.
El Ribas és un bon fitxatge perquè li fa falta això, una miqueta de pólvora davant, no? Vull dir, un home gol, no? I el Tete marca gols.
En cas de confirmar-se aquest fitxatge de Tete pel Ribas, repetim, seria una bona incorporació pel conjunt ribatà. I, Toni, nosaltres divendres que dèiem, ostres, quin bon partit, esperem poder veure dissabte a les Roquetes, entre les Roquetes i el Sobrense. I al final les Roquetes ho va lligar molt bé, això.
Sí, home, 2-0. Va ser un bon partit aquí a Sitges i un bon partit també per la gent de les Roquetes.
Clar,
perquè sí, van veure el seu equip guanyat fidel al seu estil. I doncs el Roqueta va fer un bon partit. El
dos gols de David Bronat, que amb els dos d'ahir ja en suma un total de 8. Està interessant també la lluita pel Pichichi,
Sí.
Ivo Luque, que segueix amb els 13 gols, Pedro Calvo, jugador del Sant Mauro, en suma 12, tercer, Sergio Jiménez, que amb els dos que va fer dissabte es col·loca amb 10, 9 ha marcat a Blas Segarra, del Sobrense, i representants també de les Roquetes al capdavant de la taula de màxims realitzadors. Joan Closelles, de la Penya Jove, amb 8, i també 8 gols, com deien, David Brunat, de les Roquetes.
Sí, sí.
Està interessant.
Són dos jugadors referència amb el gol, tant Joanet com el David, i doncs clar, estaran allà i donarà molts gols pels seus equips. I a més, jo penso que el partit, doncs la Roqueta no va saber jugar, i le va saber la intensitat que potser le va faltar al Sobrense, le va sobrar a Roquetes, i va aconseguir un partit, jo diria, amb una bona victòria, amb gols de Brunat, però que van arribar al minut 59 i 84.
Déu-n'hi-do. Parlava el Josu d'humilitat, no?
Sí. Sí, potser no estava d'acord en Josu al final del partit, doncs l'actitud de la banqueta de les Roquetes. Després jo he parlat també amb gent de les Roquetes i sobretot amb el seu entrenador, amb el Sergio Izquierdo, i em deia doncs, que a veure, un jugador que se'l va anar una miqueta a la boca, que ell ho va fer callar perquè n'hi ha nervis en entrades i coses d'aquestes, però que no va arribar a més, que ell l'estranya molt, no? Doncs que s'enfadés de la manera que se va enfadar en Josu.
Va ser per algun comentari en aquest cas?
Sí, sí, un comentari d'un jugador de la banqueta de les Roquetes que ell fins i tot va fer callar i li va dir, però li va dir que no digués res, perquè també va venir, doncs, que potser una persona del Sobrense doncs també va anar sobre la banda de les banquetes, on allà no pot entrar ningú. Sí que era el Toni Russafa, el pare del Toni, el pare del jugador, i doncs sí que és utillet el Sobrense, però en aquest moment potser no tenia el permís per a poder entrar. Va fer algun que altre comentari i se li va dir des de la banqueta, doncs, que marxés, perquè era millor. Doncs. Això és el que a mi m'ha arribat. M'ha arribat per part de l'entrenador de les Roquetes, Sergio Izquierdo.
En qualsevol cas, no va passar d'aquí.
No va passar d'aquí. El partit, jo penso que el partit lo va encarrilar molt bé la Roqueta, va saber jugar-li al Sobrense. Per mi va donar la sensació que sabia més l'entrenador de la Roqueta, o havia treballat més com jugava el Sobrense, perquè va saber jugar-li molt bé i tapar l'espai, sempre i quan sense perdre el seu estil. Ell va seguir el seu estil i li va funcionar.
I de moment li està funcionant, perquè la Roqueta ha sumat ja, ha arribat a la xifra dels 18 punts. Iguala fins i tot amb el Sobrense. Cert que el Sobrense encara té un partit pendent, el partit pendent que jugarà el 6 de desembre en el camp del Montserrat a Igualada. Per cert, d'aquí dues setmanes el Sitges va cap allà, camp del Montserrat a Igualada.
Sí, sí.
Ho dic perquè et vagis fent la idea, Toni.
Sí, ja me faig la idea.
És un camp
ja.
Que t'agrada molt, ja ho sé. Sí. Bé, parlem d'aquests Sitges, precisament, aquests Sitges que dissabte derrotava per 5-2 a la Granada, i una miqueta la sensació que tenim tots plegats és que l'equip de Manuel Rodríguez es troba ara en un bon moment. Veurem dissabte amb la visita del Sant Mauro, perquè aquests partits avaluen i molt, però en qualsevol cas un Sitges que va ser molt superior a la Granada que al minut 7 s'avançava gràcies a un penal que almenys jo personalment vaig veure que el penal era fora l'àrea, però bé, l'àrbitre ho va tenir clar, va xiular als 11 metres i la Granada es va avançar al minut 7, com dèiem, gràcies a aquest penal. Però la sensació era, repeteixo, que el Sitges, si continuava jugant com ho estava fent fins aleshores, no tindria masses problemes per guanyar el partit. I així va ser. En un 3 i no res, l'equip va donar el tom al marcador. Primer gol de Patrick en aprofitar una pilota al travesser de Quique. Un segon gol de penal. Un altre penal provocat per Guille, que va transformar, en aquest cas.
Però aquest cas no va llançar el Guille, no?
No va llançar el Guille, va llançar el Sergio Jiménez i va marcar el 2-1. I el tercer, un altre gol de Quique, una falta llançada en curt, i Quique, des de la frontal, va establir el 3-1. El Sitges que certificava una primera part molt, molt notable, molt completa, per marxar al descans amb aquest 3-1. La segona sí que potser la intensitat va baixar un palet, però en qualsevol cas les millors ocasions les va continuar tenint el Sitges. Se'n recordo una del Guille, que tot sol davant del porter va intentar aixecar-li la pilota per sobre, la pilota li va quedar curta, però el mateix Guille doncs va fer un golaç extraordinari, aprofitant una molt bona centrada, una molt bona acció de Rubén Cortés per la banda dreta. Guille, en posició, com es diu en aquests casos, acrobàtica, mig de tisora, va fer el quart dels Sitges. I els últims minuts sí que la Granada, com es diu en aquests casos, de perdidos al río, va tirar les línies endavant, va fer el 4-2, i potser els minuts finals dels Sitges li van passar factura. Per què? Doncs bàsicament per les dues expulsions. Gerard, que precisament va substituir a Cristian Almela, molt bon partit d'Almela un altre cop, molt en la línia del que va fer ja al camp de la Penya Jove, doncs el Manel, veient que el Cristian tenia una groga, treu el Gerard al camp, però el Gerard amb un 3 i no res doncs es carrega de dues targetes grogues i se'n va al carrer. Faltaven uns 9 minuts per acabar el partit, el Sitges quedava amb 10 homes, i ja en el descompte aquesta sí que potser també va fer força mal, la vermella directa que veia Héctor, una falta sense perill al mig del camp, doncs l'àrbitre ho va tenir clar, li va mostrar la vermella directa, i per tant el rèdit és important, perquè ja saps que no podràs comptar ni amb el Gerard ni amb l'Héctor, dos jugadors del mig del camp, per dissabte que ve amb el Sant Mauro. És el que diem sempre, Toni, ja no és l'expulsió en si, sinó el preu que has de pagar per la següent jornada.
Clar, mal que te pot fer en la següent jornada, i a més tenir en compte que aquí ve el Sant Mauro.
Clar.
A més, a veure, un Gerard que és important, però que no estava entrant tant en l'11 titular, però sí un Héctor, doncs, que és important en l'11 titular, que està fent una molt bona feina, i que per mi va ser un dels destacats del partit, i que va jugar fa dues setmanes a les Roquetes, amb la Penya Lloma, i crec que és un jugador que l'aporta moltes coses a aquest Sitges, i es notarà la seva ausència.
I el cinquè gol que el feia Sergio Jiménez, gràcies a una acció personal per la banda esquerra, va superar el porter i aporta avui de feia el cinquè gol, el desè de Sergio Jiménez a la Lliga. No ho han dit, però va haver canvis a la porteria. Adrián Navarro va ocupar la porteria, bàsicament perquè José Luis es trobava lesionat, i per tant Adrián, doncs, que va fer un partit força notable, no va desentonar gens ni mica sota pals a la porteria de la Unió Esportiva Sitges. I aquest dissabte que ve, com dèiem, una petita o gran avaluació, perquè ve el Sant Mauro.
Sí.
Jo deia Manel, ara ho escoltarem, és important no perdre.
Sí, és molt important, ho diu Manel i ho pensem tots, no? Perquè aquí veurem el que és capaç de fer el Sitges.
Clar, és important no perdre, perquè d'entrada el Sant Mauro marxaria, no? Li trauria ja 9 punts al Sitges.
Clar. No, i a més ara el Sitges està convençut, el Sitges està motivat i el Sitges està passant un bon moment i crec que ara és el moment doncs, de rebre un rival com el Sant Mauro, que ha jugat amb diferents equips, que ha tret bon rendiment de tot el seu desplaçament, de fet l'equip que doncs, sempre ha sumat perquè no ha perdut cap partit i doncs, segur que serà un os dur, no? Però el Sitges li pot fer mal, li pot fer mal com li pot fer mal a qualsevol equip, perquè vist el que estem veient, doncs, aquí no n'hi ha equip molt superior, de moment.
De moment ja parlarem. I això és bo, li preguntàvem precisament al Manel si és bo en certa manera que aquest any no hi hagi un Sant Pere Molanta, perquè ens entenem que la temporada passada ja va començar a marcar distàncies pràcticament des del començament, i deia doncs, que això doncs, és bo per la competitivitat i perquè de moment hi ha un paquet d'equips, 4, 5, 6 equips que encara tenen les seves opcions. Escoltem el que deia el míster dels Sitges després d'aquesta victòria 5-2 davant la Granada.
Jo crec que un partit molt complet. Molt. Hem començat perdent, remuntat, que sempre és... Sempre un equip que ve aquí i et fa un gol només començar, sempre et condiciona molt. A més, el gol... Un penal que ningú l'ha vist, només l'àrbitre. Vull dir, jo penso que l'equip avui ha reaccionat bé, ha estat bé. Inclús en 10 jugadors, l'equip ha fet un altre gol. Vull dir, no hem patit massa en cap moment. I després hi ha hagut estones que s'ha jugat molt bé.
A més, es veu quan l'equip està bé, perquè inclús amb el 0-1 pensaves aquest partit, si l'equip segueix així, el guanya.
Sí, perquè a més estàvem arribant bé, estàvem tenint ocasions, estàvem corrent molt, fent-nos córrer molt amb ells enrere, no ens hem deixat mai que ens pressionessin. L'equip ha estat molt complet. La veritat és que avui he fet un altre partit bastant bo.
Dos expulsats.
No, dos expulsats i en la mateixa posició.
Sí, pensant ja en la setmana que ve, clar, sí. I amb qui ve.
Sí, clar, tenim una batalleta important la setmana que ve i la veritat és que ara que teníem l'equip bastant pamadet, ara això pues, ens trastoca una mica els plans.
Suposo que canvies el Christian perquè tenia una groga,
sí.
Surt el Gerard i en veu dues.
Sí, he volgut salvar la segona del Christian... I bueno, l'he salvat, però després m'he trobat amb la desagradable actuació del Gerard, perquè realment tots veien que s'anava al carrer. El problema és que potser canviar un jugador que acaba de sortir és complicat per un entrenador, però la veritat és que tinc que parlar amb el Gerard, perquè el que ha fet avui és bastant lamentable.
La de l'Héctor, bueno, pot passar...
L'Héctor és una precipitació de l'Héctor, sí. Allà no té que entrar de la manera que entra, perquè és una jugada al mig del camp, que no té cap perill... Allà d'aguantar, posar el cos i evitar estar la falta, perquè és una falta que li dona vida amb ells, perquè no té res, no hi ha cap perill. Però és que a més entra destemps i arriba tard, potser no és vermella, jo li dic a l'àrbitre com a... Al minut 46, guanyant 5-2, quina necessitat té un jugador de fer una entrada així, si és que no ha anat a per ell, ha anat tard i l'ha tocat al peu i ja està. Però bueno, els arbitratges ja sabem que a vegades no són massa... Ja no dic pel fet de que expulsi, sinó en el sentit que jo li deia, és 46, és un resultat que no té cap transcendència a la jugada, en el marcador, que no... Has de tenir una mica de psicologia també a l'hora d'arbitrar. I és una jugada que es veu clar que ell no va a donar una patada, ell va a la pilota, arriba tard i toca el peu. Bueno... és el que hi ha.
Deixant de banda aquestes accions puntuals, Manel, tens la sensació que l'equip ara està en un bon moment?
Home, sí, clar. És que aquesta sensació la tenim tots. No, és evident. Sergio està molt bé. El Quique està platòric.
El Rubén
el Guille també fa una feina impagable. El Rubén ha començat avui una mica dubitatiu, però després la segona part ha estat espectacular. Li ha donat un gol al Guille, un golàs. A darrere penso que estem bé. Avui ha sortit a l'Adrià i ho ha fet molt bé, també. Jo penso que l'equip ara està en un moment bo. El que passa és que no ens hem de dormir, no hem guanyat res i hem de seguir, que hi ha un altre partit la setmana que ve i sigui qui sigui el que vingui, que en cas és el líder, hem d'intentar guanyar-lo. Aquí a Sabadell Badols hem d'intentar que no s'escapin punts. I amb aquesta línia, vull dir, no donar res per fet, hem de sortir a parells, hem d'intentar anar pel partit i sabem que serà molt difícil, que patirem molt, que haurem de treballar molt, però... Estic convençut que fent un bon treball tenim les nostres opcions, segur.
Avui jugat, com deies, l'Adriana a la porteria. Tindrà continuïtat o...?
Avui ha entrat per la lesió de José. pensant en el partit que ve la setmana que ve, potser és un partit més pel José. Bueno, veurem la setmana com va. Avui l'Adrià ha demostrat que si ha de jugar està preparat i que ho pot fer perfectament, que és molt important, és el primer partit que juga, és un noi que l'any passat era juvenil i hem de confiar en ell. Estic molt content del seu rendiment, no solament del partit d'avui, sinó com ve entrenant i com ve treballant. Ell sap que té que tindre paciència aquest any. No sé, ja ho veurem. Potser si la setmana que ve fos un altre partit, a lo millor era més fàcil, no? Venint al Sant Mauro, penso que potser és més partit pel José. Ara així, amb fred, no sé, després, durant la setmana, treballaran els dos. Volem també si recuperem el José, perquè el José arrastra les molèsties del partit de l'últim dia, del camp de la Penya Jove, i no s'ha recuperat. I hem de veure, aviam, com està. I encara que estigui bé, hem de valorar també la feina que ha fet avui l'Adrián i donar-li la chance que pot tindre. Vull dir que, independentment de que el José estigui bé o no, els dos poden tenir possibilitats de jugar i durant la setmana valorarem com ho fem.
I tinc una percepció, potser equivocada, que el Gerai a l'esquerra pateix una miqueta.
Bueno, el Gerai és un noi que està complint. A l'esquerra bé, té divertit dies millors, dies una mica més complicats. Bueno, és un noi que defensivament compleix molt bé i ofensivament li falta una mica. No ens hem d'enganyar, no és la seva cama bona i ell tampoc és un jugador eminentment tècnic. Pues quan té la pilota té certs problemes per treure la jugada, com nosaltres volem. Tot i així ho intenta, tot i així moltes vegades li surt bé. I davant de la situació de que no tenim cap lateral a l'esquerra nat, hem de donar-li confiança amb algun dels que tenim. I ell ara mateix té la confiança igual que la tenia l'any passat a l'Arenas. I ara està ell jugant i jo penso que ens dona molta consistència defensiva, encara que potser ens falta una miqueta de sortida de pilota o d'arribada inclús per banda. Estem veient les cavalgades del Marc, que cada vegada s'està animant més, però per l'altra banda ens costa més perquè al Gerai li costa més arribar al fondo.
Bueno, bé, l'acabo. Dissabte que ve el Sant Mauro. Teòricament, bé, és el gran favorit, no? És el gran candidat a pujar. Partit exigent, com dèiem fa uns moments, clar, no podràs comptar ni amb el Gerard ni amb l'Héctor. Quin tipus de partit esperes per dissabte?
Bueno, ens hem de mentalitzar bé. Hem de pensar el rival que tindrem i hem de buscar la millor manera per guanyar-lo. Jo demà tinc intenció d'anar-los a veure, tot i que juguen al seu camp i potser no jugaran igual aquí, però bueno, tinc una idea de quins jugadors tenen, quines virtuts tenen, quin sistema utilitzen, que això també ens pot donar una mica de marge per poder preparar el partit. I a partir d'aquí, bueno, partits s'han de jugar tots i el Sant Mauro, si vol guanyar aquí, haurà de patir, això segur. I bueno, i si no guanyen aquí, pues els tindrem els mateixos punts, i si els guanyem nosaltres els tallarem 3. Hem de valorar que això són coses que poden passar i que per als nostres interessos ara mateix i els nostres objectius és molt important. Primer, no perdre. Jo penso que és molt important no perdre, però guanyar seria, jo diria que un punt ja definitiu d'inflexió de cara a afrontar els primers 10 partits que ja passen i el que queda de Lliga, no? Que d'alguna manera certifiques que estàs aspirant a algú més que lluitar, no? Sinó que estàs aspirant a estar a dalt i això seria molt important.
En qualsevol cas, Manel, penso que és bo, no? Que no hi hagi, com l'any passat, un Sant Pere Molanta que ja et marca una distància i que veus que és gairebé insalvable. Aquest any hi ha la sensació, almenys, que
jo penso que al Sant Pere Molanta aquest any li passaria totalment igual que el que està passant, eh? Aquest any jo diria que hi ha bastant més nivell que l'any passat i hi ha molta més igualtat amb els equips de dalt, no? Hem vist el Vilanova ja, hem vist el Sant Mauro, hem vist Sogorense, nosaltres, hi ha la Penya Jove, que també per mi és un equip que tindrà coses a dir, ojo amb la Granada, amb les Roquetes, ojo amb equips que estan allà a l'Òdena. Aquests equips poden ser molt importants en el desenllaç de la Lliga, perquè són equips que poden guanyar qualsevol, en qualsevol moment, i ens oblidem del Sant Cugat, jo no l'he vist, però bueno, els resultats que està fent fins ara són molt importants. Vull dir que hi ha molts equips que tenen possibilitats d'estar dalt, i sobretot el més important, d'estar dalt i de guanyar qualsevol. Clar, això vol dir que hi haurà equips que encara que estiguin dalt perdran punts, i això fa que la Lliga s'apreti. I jo penso que la diferència amb l'any passat és que el Sant Pere Molant es va trobar una primera volta molt còmoda, on no vam agafar ningú aquest rol d'equip que competeix realment per pujar, no? I ells es van aprofitar d'això, ho van guanyar pràcticament tot i es van posar en una posició tan còmoda que després no va haver manera d'agafar. I quan vam reaccionar, o sigui, quan vam agafar el to de la categoria l'any passat, ja era una miqueta tard, no? Tant nosaltres com algun equip més que va intentar-ho, a Vilafranca va despertar una mica tard, ja no vam tindre opció d'agafar-lo, no? I aquest any no s'està escapant ningú perquè els enfrontaments directes són molt igualats, i això fa que, bueno, el Sant Mauro va empatar amb el Sogorense, el Vilanova va perdre amb l'Òdena, nosaltres hem fet el tonto algun partit i ens han costat punts molt importants, i això ho trobarem a faltar, el millor.
Tant de bo el Sitges no acabi trobant a faltar aquests punts que de moment ha perdut, Toni. Hi ha desplaçaments contra rivals que, bé, Anoia i Hortoneng, que estan a la cua de la classificació.
Sí, són 4 punts que el Sitges tenia que haver-lo guanyat. Aquí podria haver guanyat els 6, i clar, ara estaria el Sitges molt més a dalt.
Això al cap d'una temporada sempre passa, sí. Vull dir, fas el recompte i dius, mira, aquí em vaig deixar 2 punts importants, sí. Aquí també, aquest dia vaig fer el tonto a casa i també... això passa.
Sí, sí.
És la regularitat, la que et marca, evidentment.
Però potser són els partits que te recordes més. Home, el dia de la noia era un dia complicat, estava ploguent, ploïa molt, sí que ploïa per tots dos, però ells estan més acostumats a jugar allà. Doncs el Sitges no va tenir el seu dia.
Tens un mal dia, deixem-ho així, no?
El dia de l'Hortoneng també li faltava realment 2 jugadors importants dintre del sistema de joc del Sobrense, com el Sergio i el Quique, home, que són jugadors que marquen molt. Doncs, clar, són partits que jo penso que a partir d'ara és quan el Sitges té que anar fort, i ara estava pensant jo, quan estava parlant al Manel, doncs estava escoltant el Manel bé, estava pensant, Pitu, doncs que el Sant Mauro, a l'equip fort que li queda és el Sitges, perquè ja ha jugat en tots.
Sí.
Ha jugat a la Penyanyova, ha jugat a Roquetes, ha jugat al Sogorense, ha jugat al Base Vilanova, em sembla que amb el Sant Cugat no ha jugat, però de los forts, de tots aquests que segur que estaran a dalt, ha jugat a tots. Si aquí el Sitges lo pot aturar i pot guanyar-lo, trencaria...
Home, d'entrada dona el cop, no? Dona un primer cop perquè propiciaria...
I atura,
el
Sant Mauro, perquè
no
si no passarà com el Sant Pere Molanta.
Evidentment, és un benefici propi pels Sitges, però també pel de la competició.
Correcte. Si és capaç d'aturar-lo, doncs li donaria aquell plus a la competició d'emoció, doncs que, i després no tindríem un rival que marcaria diferència. Tindríem 4 o 5 rivals que serien lluitant a dalt.
I la pregunta és, què li va passar al Sobrense a les Roquetes?
Doncs que no va tenir... Potser li va faltar més intensitat, que es va trobar amb un equip molt intens. A les Roquetes sabia clarament com jugar-li al Sobrense. De fet, no va canviar res, perquè va seguir fidel al seu estil, i li va funcionar força bé. El Sobrense es va veure els primers minuts...
Intensitat i ordre, 2 conceptes importants.
Sí, i molt important. I sobretot més el joc col·lectiu. Jo vaig veure unes Roquetes que jugava més col·lectivament, buscava més les seves bandes, lligava més les jugades, n'hi havia un enllaç entre línies. El Sobrense està passant una miqueta això, vull dir, molt trencar pilotes, molt pilotes llargues, buscant sempre la referència de los dos jugadors punta, tal com el Blas, com el Jonathan, i doncs això no passa pel mig del camp, l'hort del mig del camp van... veuen com passen les pilotes, i això potser és el que li va faltar al Sobrense. Més jugant col·lectivament, se va trobar amb la sorpresa que no s'esperava una Roqueta tan intens, i doncs això va fer que la primera part acabés 0-0, però que el Roqueta ja havia avisat de que en qualsevol moment podia marcar. El Sobrense no havia arribat, de fet va tenir una arribada als primers minuts, després li va costar molt, i a la segona part doncs va acabar de arredonir la feina. Les Roquetes, fidels a l'estil, jugant com havia jugat a la primera. El Sobrense va voler, però no va poder, i penso que els dos gols de Brunat doncs, van fer una miqueta de justícia al joc que va desenvolupar el Roquetes, que va ser, per mi, més superior en intensitat i en ordre al Sobrense.
Alegria, per tant, per al conjunt de Sergio Izquierdo, decepció per a un Sobrense que encaixava la primera derrota de la temporada.
Sí, sí.
Deixava de... o perdia també la seva condició d'invicte que fins ara mantenia conjuntament amb el Sant Mauro.
Que potser li pot anar bé. Uh-huh. Potser li pot anar bé perquè...
Sí, de vegades una derrota, segons com, pot anar bé.
Te n'adones que alguna cosa té que canviar i que potser fa falta jugar una miqueta
inclús
més.
Inclús per la mentalitat dels propis jugadors, no? Sí, sí. De dir, ostres, que
no som... Sí, exacte. Eh? Que no es pot guanyar un equip seriós.
Que podem tenir una fantàstica plantilla, però que al camp són 11 contra 11... I aquí s'ha demostrat que la intensitat és molt important i precisament la Roqueta se'n va tenir d'intensitat i això li va servir al conjunt local per guanyar el partit. S'ha de tenir en compte, Toni, la Roqueta?
Sí, sí. Jo penso que si continuen en aquesta línia, sí. Sí. Si no per jugadors, de fet el dia no es parlen que el dia que va perdre l'última
derrota amb
Sant Cugat li faltava 4 jugadors puntuals i un d'aquests el David Brunat, doncs si no per jugadors, la Roqueta sí, precisament perquè han canviat les coses, perquè estan entrenant molt seriosos, perquè no és com abans que anava a entrenar quin volia, ara tothom va entrenar, saben, estudien molt bé el rival i de fet el Sergio no lo va dir aquí al municipal, tinc apunts que me poden anar molt bé per a guanyar el Sobrense i escolta, le va funcionar. Penso que és una Roqueta diferent, que si continua així, doncs jo no dic que sigui un candidat a pujar, però un d'aquests equips que posen jutges...
Sí, sí, que puguin anar passant l'escombra i pugui carregar-se
exacte,
equips importants,
exacte,
com ho ha fet...
amb el Sobrense, que no havia perdut cap partit.
Sense anar més lluny. Doncs escoltem el Josu, el míster del Sobrense, analitzant aquesta derrota, la primera, com dèiem, del Sobrense al campionat.
Sí, he vist el mateix que tu. Aviam, per la Roqueta ja sabem que el partit és una final, perquè guanyar el Sobrense per ells, ja ho veus, és guanyar la Champions League, i per nosaltres és un partit més, com tots. El problema és que, clar, quan un equip va al 180% i tu vas al 80-70 en alguns moments, doncs arriba un moment que tens una badada i et fan el gol. No puc dir res més. El primer gol és una vegada que tenim nosaltres, el segon gol, tots els jugadors em diuen que és fora de joc, jo no ho sé, no vull entrar aquí. Però sí, no, està clar, és la intensitat del propi equip. O sigui, no podem sortir i pretendre jugar al trote quan hem de canviar el ritme per guanyar qualsevol equip. I ho hem demostrat, en el moment que hem tocat 4 o 5 cops ràpid, ens hem plantat a l'àrea. Però, clar, si després no defensem les jugades a la pilota parada, coses d'aquestes, pues bueno, pot tenir el resultat que hem tingut ara. Uh-huh.
Ara. Però ha donat la sensació que ells s'han preparat moltíssim aquest partit, eh? Perquè és que sabien perfectament com jugar al Sobrense, eh? Com tapar els espais, com no deixar, sobretot al Blas ni al Jonathan, sabien perfectament tots els moviments, eh? No sé, donava aquesta sensació de fora.
Jo crec que més que entrenar al Sobrense no entrenar cap equip d'aquesta categoria.
No, jo no dic que no entrenin.
Amb més intensitat, més... Ja et dic, jo més preparat que té el Sobrense als partits, crec que no els té ningú. El que passa és que els partits s'han de jugar després i bueno, el porter d'ells ha estat bé, la defensa ha estat bé, al mig del camp d'ells no ha estat tan bé, però no hem sabut guanyar els espais i la davantera d'ells han sigut un desastre. Però bueno, s'han trobat amb dos refusos, perquè el davanter petit, el Jonathan, em sembla que no ha creat cap ocasió de gol. El Brunat, sí, molta baralla, però ocasió de gol cap. Són dos refusos.
Perdó, perquè no hem pogut escoltar allò amb la seva totalitat i normalitat, les declaracions del Josu, no sabem què coi ha passat amb l'enregistrament, però bé, en qualsevol cas, una miqueta, Toni, l'anàlisi ja l'hem escoltat.
Sí, clar, l'anàlisi és clar, no? Doncs ell, el Sobrense, doncs treballa molt bé els equips, treballa molt bé els entrenaments, però jo penso que, tot i que l'entrenador digui això, doncs el que li va faltar una miqueta més, que ell diu que és clar, que va faltar intensitat, a part d'intensitat també, jugant una miqueta més col·lectivament.
Anem a escoltar el Sergio Izquierdo, el míster de les Roquetes, en aquest cas destacant el triomf del seu equip davant el Sobrense.
Bueno, ya... Hemos mejorado mucho, ya esta es la intensidad que estamos llevando estos últimos partidos. Poco a poco el equipo va funcionando. Se está viendo, ¿no?, el fruto de los entrenos, del trabajo en equipo. Y bueno, hoy se ha visto, ¿no?, que estamos, se ve un bloque muy unido y se ve, bueno, vamos a todas.
Una primera part en la que la Roqueta s'ha controlat, ha tingut les seves opcions, però la segona part la intensitat s'ha notat moltíssim. I avui no s'ha notat que l'equip, doncs, ha cansat, ha lluitat fins a l'últim moment.
Sí, pues lo te digo, se está trabajando bien. Sabíamos, ¿no?, que el Sugrense es un equipo que te aguanta mucho los 90 minutos, que, bueno, más no por estadística, pero marcaba muchos goles segunda parte, finales de la segunda parte. Entonces, todo eso tenemos tenido en cuenta. De cara a intentar tener el control de balón más la primera parte, no forzar tanto, y de cara a la segunda parte apretar mucho más.
¿Del Sugrense qué te ha semblat?
Bien, bueno, yo creo, lo he visto, nos ha faltado quizá un poquito más de intensidad, ¿no? Pero muy bien, tiene un buen equipo, tiene buen ataque arriba, el medio campo está muy bien. A mí me gusta mucho el Sugrense.
Potser la Roqueta l'ha sorprès, ¿no?, el Sugrense.
Bueno, sorprendido, ¿no? Ya lo habíamos visto, ya...
No, dic al revés. Vull dir que el Sugrense s'ha sorprès de
bueno,
la Roqueta.
Supongo que sí, a ver, no sé si ellos nos han seguido más o nos ha visto o no, pero bueno, nosotros es la línea que estamos siguiendo hasta ahora y es la que vamos a intentar llevar toda la temporada.
Uh-huh. Sí, perquè aquí no s'acaba això. La setmana que ve teniu el camp de l'Hortonenc, eh?
La setmana que ve anamos al camp de l'Hortonenc i la siguiente viene aquí el Vilanova B. O sea, perdón, el Vilanova, perdón, Fundació.
Fundació, sí.
La Liga ya, o sea, de principio que es muy competida y todos los partidos, ahora ya se pasa página. Se acaba Sugrense, se habla un poquito el martes y entrenar de cara a l'Hortonenc, más ni menos.
¿Cómo es pot guanyar el Sugrense avui como se ha guanyat y esper amb el Sant Cugat?
Bueno, ya te lo comenté la otra vez. Nosotros perdimos con el Sant Cugat porque... Ese partido, precisamente ese partido, teníamos 5 bajas de las que hoy estaban jugando. Tipo como Burrey, Brunat, Sergio Moreno, Javi Marín. Son muchas bajas que para este equipo se nota mucho. Tenemos un buen banquillo, pero estos jugadores son quizá más claves o más piezas más fundamentales en el equipo para poder ganar los partidos.
Bé, doncs, ho deia el Sergio, hi ha jugadors que són fonamentals en els esquemes de les Roquetes.
Sí, sí, sí.
Borrell, Brunat, Javi Marín, clar, són jugadors que si no els tens, la Roqueta s'ho nota.
Clar, ho nota molt. I a més, la Roqueta està molt acostumada al seu camp, doncs és un equip. Ja li va portar problemes als Sitges, perquè va ser el primer partit, i el Sitges va patir per a guanyar. Va guanyar 1-2, però va patir, no? Quan un partit que el Sitges va marcar molt aviat i un pensava que el Sitges podria sortir golejant a la Roqueta. Després van veure, doncs, la versió de la Roqueta. És una Roqueta molt posada i és el que hem vist aquesta setmana. Crec que la Roqueta, si continua en aquesta línia i no li falta aquests jugadors que per ells són fonamentals, doncs la Roqueta pot fer un molt bon campionat.
El proper partit del Sugrense viatja a la Granada.
Sí, li anirà bé. Sí que la Granada ve de perdre 2 derrotes consecutives. Mm-hmm. Havia guanyat al camp de la Penyallova, però després ha portat 2 derrotes consecutives. Sortirà per totes, però jo crec que aquest partit li pot anar molt bé al Sugrense per agafar, tornar a retrobar la confiança i poder guanyar al camp de la Granada. És una jornada en la que n'hi haurà enfrontaments importants i aquest el Sugrense té que treure, doncs, els 3 punts.
Doncs tant de bo, el Sugrense pugui sumar una victòria que seria interessant, com dèiem, per recuperar una miqueta la confiança i la moral després de la derrota al camp de les Roquetes. Seguim endavant. Obrim plana poliesportiva per destacar una nova victòria del bàsquet Sitges que es va imposar per 64-78 a la pista del Casal de Vilafranca, partit que es va jugar el passat dissabte al vespre. I atenció, perquè hi ha una dada que és molt significativa. Minut 6 de partit. El Casal de Vilafranca guanyava 22-3 al Club Bàsquet Sitges. El Sitges va haver de tirar d'experiència d'un home que es diu Edu Piñero, que va acabar com a màxim anotador del seu equip amb 28 punts. El Sitges, que li va tornar al parcial 6-32 els primers 11 minuts, també en 11 minuts, perdó. I bé, al final aquest 64-78, que no deixa de ser una victòria molt treballada i tampoc deixa de ser un petit toc d'atenció després d'aquest inici, d'aquest parcial de més 19 favorable al conjunt vilafranquí. Cert és també que el Sitges viatjava també amb absències, eh? No podien jugar ni Toni ni Cristian, Víctor Massí també lesionat no va poder jugar, però bé, destaquem, com dèiem, aquests 28 punts del veterà Edu Piñero, que va actuar ja no com un veterà, sinó també com un jove, amb tota la il·lusió del món, i també els 14 punts que va anotar Mauro Pérez. Proper partit del bàsquet de Sitges serà el proper dissabte, dia 17, a partir de 17:45 de la tarda, al poliesportiu de Pinsbens davant el Sant Joan d'Espí. El Sitges, que, com dèiem, és líder destacat, 9 victòries, cap derrota. El Sant Joan d'Espí, que arriba com a 6è a la classificació amb 100 victòries, 4 derrotes. El darrer partit va aconseguir la victòria 57-49 davant el Viladecans Sant Gabriel B. Arribats ja a la part final del programa, Toni, hem de parlar d'hoquei patins i, malauradament, de la primera derrota del Club Patí Sitges a la Lliga. Va perdre el conjunt de Bruno Fañanes 6-0 divendres a la nit a la pista del Vilanova B.
Sí, sí, en un partit...
Un conjunt jove.
Molt jove, molt jove. Un equip molt jove, el del Vilanova B. Però bé, en un partit que jo penso que la primera part doncs va estar molt igualada, que fins i tot el Sitges va poder marcar. Passa que es va trobar amb un porter, el porter del Vilanova, que el va aturar tot i més, i doncs va tenir doncs aquesta pega, no?, de que no va poder marcar un gol, sobretot a la primera part, que va ser quan el Sitges va jugar millor. A la segona part, de fet, la primera part va acabar 1-0 a favor dels vilanovins, va marcar ells ja quan estava acabant la primera part, doncs el gol d'ells, i a la segona part doncs res, als primers minuts van començar marcant, marcaven el 2-0, i a partir d'aquí el Sitges va intentar fer tot el possible per escurçar diferència i com a mínim entrar dintre del partit. No el va poder fer perquè realment es va trobar amb un equip doncs que va saber jugar-li al Sitges, els contraatacs li van fer mal al Sitges, el Sitges estava bolcat a la porteria del Patí Vilanova, i doncs el porter del Vilanova està molt acertat.
I què tal el porter del Patí, el Carles Fillat? El
molt bé,
Fillat,
molt bé, va aturar molt, el que passa que les contres dels vilanovins van ser mortals, i doncs li va fer molt mal al Sitges. El Sitges volia escurçar diferència, va treballar fins a l'últim moment, va descuidar una miqueta defensivament, i clar, això ho va pagar molt, perquè clar, van entrar les boles. Al final 6-0, que potser és un resultat massa voltat.
Un càstig excessiu,
sí,
potser.
Sí, massa voltat pel que se va veure, perquè no, la diferència no va ser tant. Jo penso que el Sitges doncs lo va intentar, no li va sortir les coses. L'únic que brillava l'altre dia va ser l'Isaac, va fallar l'Edgar, va fallar jugadors que són fonamentals dintre de l'equip del Sitges, no van estar a l'alçada, i això ho va notar molt al Patí.
Estava mirant la classificació i és que hi han fins a 1, 2, 3, 4, 5, 6 equips amb 16 punts. Amposta, Montbui, Sitges, Casal d'Espluga, Andorra i Alpicat. L'Alpicat, que va encaixar un 10-3 a la pista del Montbui.
Sí, i que n'hi ha païsses, equips que són punters,
sí, sí,
i que reben
sí, sí,
correctius importants.
Hi ha un Cambril 6, Sant Ramon 11... El Vilafranca, que li va fer 8-1 al Trem, aquest resultat ja és més normalet. El 6-0 del Vilanova amb el Sitges, l'Andorra, que va guanyar 6-1 al Monjos, el Casal Espluga, que va guanyar 0-3 a l'Amposta, que és el proper rival que vindrà aquí al pavelló de Pinsbens. I per primer cop el Patí Sitges, que es va quedar sense marcar.
Sí,
ens tenia sí. molt ben acostumats.
Molt ben acostumats, el que passa que jo penso que el dia que va tenir el porter del Vilanova, doncs trigarà temps. Si el porter del Vilanova atura com va aturar el divendres, doncs el Vilanova té que pujar, perquè és que realment lo va aturar tot.
Bé, el Vilanova de moment està a la part mitja de la classificació, està a 9è amb 14 punts, però repeteixo, crida l'atenció aquests 6 equips que estan doncs igualats a 16 punts. Equips amb menys partits, evidentment. Un d'ells, els Sitges.
Sí, i diu clarament el que ja va comentar aquí en Jaume Monasteri, que era un grup molt, molt, molt igual.
Molt igualat.
Molt igualat. I això es veu clarament.
Jo crec que això és bo.
És bo.
Una miqueta el que dèiem amb el cas del futbol, no? Que no hi hagi un equip que et marqui ja les distàncies i que després això deixi de ser un al·licient per la resta.
Sí, clar. El que passa que no és bo per a un equip com el Patí Sitges, que té un equip que en un altre grup se'n sortiria i que aquí doncs, tindrà que filar molt prim per aconseguir estar a dalt, no? I realment doncs, té que seguir així en la línia, oblidar el partit de Vilanova, treure conclusions d'aquesta derrota i a partir d'aquí treballar el proper partit.
Molt bé, doncs acabem. Destacant, com dèiem, que l'Amposta serà el proper rival que visitarà el pavelló de Pinsvens aquest proper dissabte a la tarda a partir de 4:15. Ho deixem, com dèiem, Toni, moltíssimes gràcies.
Molt bé.
I a vostès, moltíssimes gràcies una setmana més per la seva confiança, per la seva atenció. El món de la informació esportiva tornarà a la sintonia de Ràdio Maricel el dimecres, com sempre, a la tertúlia. Pilotes fora. Adéu-siau.